Xarrups.
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 D'estiu. De dilluns a divendres,
a les 2 del migdia i a les 8 del vespre,
amb Ferran Castelló
i Rita Valero. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Bona tarda. A l'estiu sempre disminueixen les donacions de sang i per aquest motiu volem recordar sobre la necessitat de fer-ho. A la pàgina web donasang.gencat.cat podem trobar tota la informació d'interès. Poden donar sang les persones d'entre 18 a 70 anys, que pesin més de 50 kg i que es trobin bé de salut. Les dones poden donar sang màxim 3 vegades l'any i els homes 4. Entre donació i donació han de passar almenys 2 mesos. Encara que s'hagi patit hepatitis abans dels 12 anys, que no s'estigui en dejú, que es disposi de colesterol elevat o que s'hagin pres alguns dels medicaments més freqüents, es pot donar sang. Si es disposa del dubte sobre poder-ho fer o no, a la pàgina donasang.gencat.cat hi ha un test amb preguntes sobre si ja s'ha donat alguna altra vegada, si s'està embarassada o si s'ha fet algun tatuatge en els últims 4 mesos. Aquestes preguntes permeten indicar si es pot fer la donació o no. Igualment, en el moment de fer-ho, es fa respondre un qüestionari orientat a detectar qualsevol possible factor de risc. Si s'ha viatjat a l'estranger, pot ser que la persona s'hagi d'esperar un temps per poder donar sang de nou. Es pot consultar a la pàgina web, però en general, si s'ha viatjat per tota Europa, es podrà fer, en excepció de Turquia, les Illes Madeira o Geòrgia, que ens haurem d'esperar un mes. També és un mes si hem sortit d'Europa i en alguns països concrets on hi ha el risc de malària ens haurem d'esperar mig any. Cal tenir en compte que en cas d'haver-se fet un tatuatge ens haurem d'esperar 4 mesos. Després d'una intervenció quirúrgica haurà de ser entre 7 dies a 4 mesos depenent del tipus d'aquesta. Si s'ha anat al dentista i només s'ha fet una revisió, podrem donar sang el mateix dia. Si s'ha fet una neteja dental, s'haurà d'esperar 24 hores. En cas d'empastament, 72 i d'una extracció d'un queixal, 7 dies. Cal tenir en compte que la sang pot beneficiar a 3 persones diferents, ja que es poden donar glòbuls vermells, plaquetes o plasma. Els glòbuls vermells són els que transporten l'oxigen des dels pulmons als teixits de l'organisme. Es conserven a 4 graus i caduquen als 42 dies. A Catalunya cada dia es fan servir entre 800 i 1.000 bosses de glòbuls vermells. Una manca d'aquests provoca una falta d'oxigen als òrgans vitals. S'empren en tractaments de càncer de la sang i en operacions o accidents en què el pacient perd molta sang. Cada any, durant el part, un miler de mares necessiten rebre transfusions de glòbuls vermells perquè tenen una hemorràgia. Les plaquetes són les que intervenen en impedir les hemorràgies coagulant la sang. La seva vida és més curta, ja que és de 5 dies. Es conserva a temperatura ambient i en moviment constant. El plasma és un líquid transparent i lleugerament groguenc que representa el 55% del volum total de la sang. Dels 5 litres de mitjana que té una persona de 70 quilos, 3 litres són de plasma. Es congela durant 3 anys a 30 graus sota zero. El plasma conté cèl·lules sanguínies i està format per aigua al 90%, sals minerals i una gran quantitat de proteïnes que vetllen pel bon funcionament del cos. Aquestes són les immunoglobines, defenses que ens protegeixen de les infeccions, els factors de coagulació, que són responsables, juntament amb les plaquetes, d'aturar el sagnat en cas de talls, i l'albúmina, una proteïna que transporta hormones i fàrmacs cap als teixits. Un cop s'ha fet la donació, no s'ha de retirar la tireta fins a un mínim de 2 hores després. No s'ha de fer esforços físics importants, especialment amb el braç punxat durant les 24 hores següents. No s'han de prendre begudes alcohòliques o fumar a les 2 hores posteriors. S'han de beure abundants líquids les següents 24 a 48 hores i s'han d'evitar les zones molt caloroses. Podrem anar a donar sang el proper 12 de setembre a Santa Cristina d'Aro o el 15 a la Bisbal d'Empordà. Sempre es pot anar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I si es disposa d'algun dubte, es pot trucar al telèfon 93 557 3500. 93 557 3500.
Hola, oients de Ràdio Palafrugell. Avui anem a parlar d'un tema superinteressant. Què són les emocions? Doncs les emocions són allò que ens empeny a actuar. El que ens fa aixecar cada matí no és el despertador, sinó una emoció. El despertador només ens desperta. L'emoció és la que ens aixeca. I per què serveixen les emocions? Doncs per una cosa molt simple, per sobreviure. Gràcies a la por, la ràbia o l'alegria, hem subsistit com a espècie. Estem aquí gràcies a elles, així que potser que les atenguem, que dediquem un temps a entendre-les, ja que són les que cada dia prenen un munt de decisions per nosaltres. Estaria bé ser-ne conscient, oi? Quines són les emocions bàsiques? Doncs hi ha diferents teories sobre quantes emocions bàsiques o primàries n'hi ha. 4, 5, 7, 9... Les primàries serien alegria, por, ràbia, tristesa i sorpresa. Considerem emocions primàries aquelles inevitables i que sentim tots els humans. I el principi és la consciència emocional. La consciència emocional és ser conscient de l'emoció que sents tu i de les que senten els altres. Identificar les emocions és la primera habilitat que hem de tenir per ser emocionalment intel·ligents. Fer conscient l'inconscient és la clau. I quina és la segona habilitat? Doncs la que ve després és l'autoregulació emocional, que vol dir gestionar de manera positiva per a tu i per als altres, l'emoció que sents. Per exemple, sento ràbia i surto al pati a córrer en comptes d'insultar un company. Difícil, eh? De vegades una mica. Però bueno, d'això es tracta, d'aprendre a autorregular-nos. Quines són les competències emocionals que hem de tenir per ser emocionalment intel·ligents? Doncs ens basarem en les 5 competències emocionals de Rafael Vizquerra, de la Universitat de Barcelona. La consciència i la regulació emocional són les dues primeres. La tercera és l'autonomia emocional. La quarta és la competència social. I la última són les habilitats de vida per al benestar. Aquest tema es pot ampliar al lloc web www.rafaelvisquerra.com. I ara ens endinsarem en entendre 4 emocions bàsiques. Fem un petit resum que serà útil per saber per a què ens serveixen aquestes 4 emocions primàries que estan presents constantment al nostre voltant. Recordeu quelcom important. Com més sé què sento, més em conec. Perquè si sé què em fa por, quan sento ràbia, què em posa alegre o què em posa trist, tinc consciència emocional, que és la base del famós autoconeixement. Una habilitat fantàstica que ens ajudarà a tenir menys conflictes i a ser molt més feliços. Comencem per la primera, la por. Comencem per la por perquè és la que més veiem, la que més ens trobem en els nens, en les nenes, en els pares i fins i tot pel carrer. Què és la por? Als nens i nenes se'ls pot explicar que la por és falta d'informació, perquè no en tinc cap o perquè només tinc una part d'aquesta informació. Em fan por els cavalls perquè mai els he vist o perquè la mare m'ha dit que són perillosos. I sí, poden ser perillosos, però també nobles, lleials i amables. Per a què ens serveix? La missió de la por és detectar el perill i apartar-nos-en. S'encarrega de que fem la pitjor interpretació possible d'una situació, motiu pel qual, moltes vegades, aquesta interpretació no és del tot real o fins i tot podríem dir que sovint és imaginària. La dominem o ens domina ella a nosaltres? Aquesta és una bona pregunta, ideal per a fer als nostres fills o filles i per fer-nos a nosaltres mateixos. La resposta habitual és depèn de què. Com més amenaçat et sentis, més por sentiràs. Com més important sigui per a tu una cosa, més fàcil sentir l'amenaça. I com més inseguretat i falta de confiança tinguis en tu mateix, més pors tindràs. I la por, si no la gestionem, ens paralitza. Per exemple, una mare se sentirà amenaçada per qualsevol cosa que li pugui passar al més important que té, al seu fill o filla. Recorda que el seu instint fa que detecti el perill encara que sigui imaginari, motiu pel qual ens posem de seguida en estat d'alerta i farem la pitjor interpretació possible en tot el relacionat amb els fills. Aquesta és l'explicació d'aquells pares que responen de manera agressiva davant d'una dificultat del seu petit, perquè se senten amenaçats, i qui els mana no són ells, és la seva por. I una cosa més, la por és una emoció invasiva, com un virus, cada dia es fa més i més gran, si no li donem un antibiòtic que es diu consciència i regulació de les pròpies pors. I com la podem dominar? Donant la informació que els falta i concretant la por. Per exemple, si els fa por un cavall, organitzo una excursió per veure o tocar un cavall i així els dono informació. I quan un alumne em diu «em fa por el cavall», jo li pregunto «i què concretament del cavall et fa por?». La majoria de nens ens diu que és la boca, així que la següent pregunta que li faig seria «ah, llavors a tu no et fa por el cavall, el que et fa por és la boca del cavall, no?». Acabo de fer més petita la seva por i com més petita, més fàcil li serà afrontar-la. La ràbia. Com és? La ràbia és una emoció veloç. Arriba i marxa ràpid, com si tingués pressa. És una de les emocions més potents que tenim i perillosa si no la gestionem positivament, perquè és la que ens porta un munt de problemes. Per a què ens serveix? Aquesta emoció ens serveix per lluitar contra la injustícia. Gràcies a ella, quan veiem quelcom injust, ens surt de dins una força brutal que ens empeny a actuar. Tot i que no tenir-la controlada sovint fa que siguem injustos en les nostres reaccions, especialment com a pares quan la nostra criatura està al mig d'un conflicte. No hem de pensar que és una emoció negativa. Recordeu que gràcies a ella hem sobreviscut. El que passa és que és una emoció desagradable, com la por o la tristesa, que no ens agrada sentir i que ens costa molt de dominar perquè té molta força. Però hi ha un secret: gestionar-la. Si ho aconseguim, les emocions seran les nostres millors aliades per anar per la vida. La tristesa. Com és? La tristesa és una emoció tranquil·la, lànguida, arriba a poc i li costa marxar. Ens resulta desagradable sentir-la, per això sovint la neguem. Però atenció, perquè tard o d'hora tornarà. Així que intenteu que els vostres fills i vosaltres parlar des que sentiu, perquè els donareu un lloc, un espai, perquè la senyora tristesa actuï i faci la seva feina. Per a què ens serveix? Serveix per recol·locar-nos per dins, per tornar a posar les coses al seu lloc, en un nou ordre, davant d'una pèrdua o d'una frustració. Cal ser conscient de quina és la seva tasca, deixar-la entrar quan toca, acceptar-la i permetre-li fer la seva feina sense presses, perquè aquesta senyora no s'estressa gens. Ah, i no sentim vergonya, perquè tots tenim aquesta emoció. I si tu entens quan algú està trist, què us fa pensar que els altres no t'entendran a tu? L'alegria, com és? És la que ens encanta sentir, perquè ens fa veure el món de color de rosa, animant-nos i fent-nos somriure tota l'estona. Us heu adonat que les persones alegres tenen menys malalties, són més optimistes i tenen més amics i relacions saludables? Hi ha desenes d'estudis científics que corroboren aquest fet. Per a què ens serveix? L'alegria és com un motor ple de benzina que ens impulsa a tenir esperança i a tirar endavant. L'alegria ens mou i és el gran motivador de la nostra espècie. L'emoció que hi ha hagut al darrere dels grans descobriments de la humanitat, electricitat, impremta, ha estat l'alegria, ja que l'esperança i la motivació condueixen a la determinació i al propòsit. L'alegria dona sentit a la nostra vida, a la nostra feina. I fins aquí un resum molt sintetitzat. El més llarg de tots els aprenentatges és el d'aprendre a veure'l. Jules Goncourt.
Tot seguit sentirem a la formació de Calafell Buhos. L'any 2014 van tornar després d'un parèntesi i la formació es va renovar amb un nou disc, Natura Salvatge, ple de temes que marcaven l'estil de la nova etapa. L'any passat van versionar el tema de Volare de l'italià Domenico Modugno, representant d'Itàlia a Eurovisió, l'any 1958. Va tractar-se d'un èxit molt gran i va rebre versions de Dean Martin, Frank Sinatra, Barry White o Paul McCartney.
Penso que seguir somiant ens farà avançar. Et miro a la cara i els ulls no et deixen de brillar. Si venen maldades junts, obrirem les ales. Que només hi ha mals vents per qui no sap on va.
Xarrups.
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 D'estiu.
En aquesta secció farem un repàs a quin és el patrimoni que tenim al municipi de Palafrugell. La Torre de Calella és una torre de guaita i de defensa costanera entre Calella de Palafrugell i Llafranc. Aquesta va ser construïda a finals del segle XVI. El 28 de juny del 1597, el Batlle General de Catalunya va donar permís per construir-la com a ajuda i defensa dels ports i l'expulsió dels pirates i lladres. Per tant, va ser un element de defensa i guaita al mateix temps. Es va construir amb l'ajuda dels habitants del terme i va ser usada com a presó en algunes ocasions. El 1757 hi van ser portats pirates capturats davant del Cap Roig i 25 anys més tard hi van morir 5 persones per a l'explosió dels 3 canons que hi havia. La torre de Sant Sebastià data del segle XV i actuava com a torre de defensa per vigilar la zona costanera i protegir de possibles invasions corsàries i pirates. Es situa al penya-segat de Roma Boira, a uns 165 metres sobre el nivell del mar. La planta és de semicercle allargat, segurament com a conseqüència de la presència d'una capella dedicada a Sant Sebastià a la part baixa de la torre. A la façana de ponent hi ha adossada la meitat inferior de l'ermita barroca. Va ser construïda el 1445 i posteriorment, amb la torre de Calella, van ser els punts que permetien passar informació d'atac fins ben a l'interior de la plana de l'Empordà. Pels habitants de Palafrugell, les zones de refugi eren la muralla, les torres construïdes per acollir els pagesos de fora vila o bé les esglésies que la majoria es fortificaren. En el permís del bisbe Bernat de Pau que va concedir a la capella de Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols l'any 1452, ja sortia esmentada aquesta, la capella Turris Santi Sebastiani Marittimi de Palafrugello. La torre de Santa Margarida és una torre de defensa molt ben conservada, de planta circular amb merlets en forma esglaonada. Probablement va ser bastida al segle XVII al mateix temps de la construcció de la masia adossada, Can Borrull. Aquesta té origen en un mas humil de la família Borrull i al segle XV un membre d'aquesta va rebre Ferran el Catòlic com a ajuda del conflicte remensa. La Torre Vilaseca es trobava adossada a una masia desapareguda i va ser una de les diverses defenses per prevenir l'atac de pirates i corsaris. El 1565 el prior de Santa Anna, senyor de Palafrugell, va autoritzar la construcció al costat d'un mas que ja existia el 1446. Més tard s'hi bastia un paller i una passera cap a la masia que, en ser enderrocada, va deixar marques als murs de la torre. La teulada és a dues aigües amb teula àrab i que s'esfondrà a la dècada dels anys 60. La torre va ser restaurada l'any 2010 i va permetre reconstruir el teulat. Es van reobrir les finestres existents, es van col·locar reixes i una nova escala sense que afectés el subsol.
Què fem?
Doncs mira, encara no ho sé.
Doncs jo t'ho explico, en un moment. Dilluns 27 a les 10 del vespre a l'església de Llafranc, concert de Santa Rosa, amb la coral Nit de Juny.
El dimarts 28 al Teatre Municipal de Palafrugell, a 8:15 del vespre, tindrem la projecció de la pel·lícula Els Increïbles 2 en català. El dimarts 28 a 8:15 del vespre a Plaça Nova, l'estiu Música en Viu, amb Jazz Bourbon.
I a les 10 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell, Mission Impossible, Follow. Dimecres 29 a les 11 del matí, a la Biblioplatja de Tamariu al Salí, sessió d'Sketching, els banyistes a Tamariu, places limitades, inscripcions a la biblioteca.
El dimecres 29 al Teatre Municipal de Palafrugell, a 8:15 del vespre, tindrem la projecció de la pel·lícula Alto el Fuego. El dimecres 29 a 8:15 del vespre, a Plaça Nova, l'estiu Música en Viu, tindrem Havaneres amb Neus Mar.
I a les 10 del vespre, al Teatre Municipal de Palafrugell, la pel·lícula Alto el Fuego, en versió original subtitulada. Dimecres 29 a les 10 del vespre, a l'església de Sant Pere de Calella, 35è cicle de concerts d'estiu, Catalinka, música ortodoxa russa, amb Anna Bobrik, soprano, Vera Krasnoperova, mezzo-soprano, Josep Camós, tenor, i Daniel Morales, baríton baix. El preu de l'entrada és de 15 euros. Per les persones aturades amb el carnet jove i majors de 65 anys, 10 euros. I pels joves entre 12 i 18 anys, 5 euros. Els socis de les joventuts musicals i menors de 12 anys, gratuït. Doncs vinga, Ferran, fins demà.
Que tornarem a fer un nou xarrup. Oh, yo, yo. Oh, yo.